a Ràdio Maricel, a cel obert.
Ha anat sortint durant les darreres setmanes. S'ha publicat recentment un llibre que es diu Barcelona, Parada i Fonda, que és obra d'un sitgetà, de Lluís Miguel Sanz. Ha sortit en diversos mitjans aquesta història que gira al voltant de l'allotjament, de la restauració, dels establiments d'acollida al públic de Barcelona. No és la primera, i ara ens ho explicarà, no és la primera obra que ha fet Àngel Miguel Sanz, però és un interessant repàs, una interessant recollida sobre aquesta història de l'acolliment públic a Barcelona. L'ha publicat una nova editorial, una editorial que es diu Label, i tot el que envolta aquesta història ho parlem amb el seu autor, Àngel Miguel Sanz i Arnalot. Bon dia.
Bon dia.
És el sisè llibre que feu, ens comentàveu.
Sí, és el sisè llibre que he escrit i que he produït, tots sobre la qüestió hotelera i turística. El primer, doncs, se'n va ja a l'any 1963, va ser un sobre economia del turisme, i el darrer aquest, Barcelona, Parada i Fonda. Al mig, doncs, uns altres que també tracten del tema hoteler i el tema turístic en general. Sí.
I on neix aquest llibre?
Bé, aquest llibre neix una mica de la meva frustrada vocació d'historiador. És a dir, jo vaig fer econòmiques, m'he dedicat al tema de l'economia del turisme durant tota la meva vida professional, però sempre he portat una mica dins de mi l'esperit que em va posar el mestre d'historiadors que vaig tenir jo a la facultat, el professor Nadal. El professor Nadal, jo vaig estar col·laborant amb ell dos estius, anàvem allà a la Via Laietana, llavors, on hi havia l'arxiu de la Corona d'Aragó, i ens passàvem els matins, doncs, remenant papers sobre la desamortització eclesiàstica i coses d'aquestes, i allò, doncs, a mi agradar moltíssim. M'ho he portat sempre dins, fins al punt de que, posant en comú la meva feina professional, és a dir, l'economia del turisme i la història, doncs he anat acumulant un munt de documentació.
Un economista té un deix d'historiador, sempre.
Sempre, sempre.
Perquè
sempre.
Tot el que pot passar ha passat abans.
Evidentment. Mm-hmm. El món dona moltes voltes i les coses es reprodueixen. La crisi que tenim ara, per exemple. Mm-hmm. Doncs he anat acumulant al llarg dels anys molta documentació sobre la Barcelona turística i la Barcelona hotelera. Guies de viatge, jo crec que en tinc en aquest moment unes 70, des de la primera que es va publicar, de Cornet i Mas.
Estem parlant de Barcelona.
Barcelona només, sí. Oh, i doncs això, he acumulat una quantitat de material impressionant. I un dia ja vaig pensar, doncs escolta, potser seria interessant fer, no la història, sinó, aviam, aquest no és un llibre d'història només, mm-hmm. és un llibre que sí, que per una banda és història de l'hostaleria a la ciutat, però també tracta de la situació actual i de les perspectives de futur. És a dir, el fil conductor és l'hostaleria, però va des dels romans fins als hotels que s'obriran a Barcelona d'aquí un parell d'anys.
D'acord, és a dir que comença amb els romans.
Amb els romans, sí. Anem lluny. Perquè a l'època dels romans a Barcelona hi ha molt poca documentació, molt poca història que es pugui reproduir, però Roma, l'imperi romà, el tema turístic i el tema de l'estiueig era fonamental, és a dir, gairebé com ara, no? I, doncs, això traslladat a lo que devia ser llavors la Barcino, jo he fet una mica de, diguem-ne, d'anàlisi, de traslació de lo que era el turisme a l'imperi romà, i realment, insisteixo, des de l'imperi romà, pràcticament fins al segle XIX, no s'ha tornat a reproduir un tema tan avançat en matèria turística i hostalera.
D'acord, és a dir, entenem que les famílies patrícies romanes sí. anaven a la colònia a estiuejar?
Exactament, sí, sí, mm-hmm. així. Sí,
ja. I la colònia no anaven a buscar el camp, entenem, sinó que devien anar a buscar la ciutat, que era allò...
Evidentment, es produeix uns moviments translacionals que són molt similars als que es donen avui en dia.
És curiós, això.
Sí, sí, curiosíssim.
I què anaven, a l'estiu?
Anaven a l'estiu, sí, sí. es reprodueix exactament. Després passen doncs, 18 segles, o 18 i mig, doncs, on l'hostaleria més aviat era fluixeta, és a dir, els establiments eren molt precaris, fins que després de la posada en marxa dels viatges organitzats per part de Thomas Cook, sobretot apoyant-se amb el tema del ferrocarril, doncs el turisme en pren una embranzida forta.
D'acord, és a dir, per deixar els romans, l'època aquesta, l'època daurada, diguem, de l'hostaleria romana, hi havia establiments a Barcelona dedicats a l'acolliment de famílies patrícies que estaven, doncs, diguem, passant unes vacances, passant un període de...
Se suposa que era així, perquè no hi ha documentació. D'acord. Però jo he agafat, doncs, la documentació que existeix, sobretot a Roma i a l'entorn de Roma, i, evidentment, es produïen aquests moviments, sí.
Després, continuem amb el fil, passen 19 segles en els quals, diguem, els establiments estan simplement dedicats als passants, podríem dir.
Sí, gairebé això arriba fins, i això ho dic en el llibre, Barcelona és una ciutat quina hostaleria sempre s'ha desenvolupat fins ara, doncs, fonamentada, basada en grans esdeveniments. És a dir, el primer gran boom hoteler que hi ha a Barcelona és per l'exposició de l'any 1888. Fins al punt de que es crea un establiment a l'hotel Gran Hotel Internacional, al costat del Monument de Colom, capaç, amb una capacitat per 900 places. L'arquitecte va ser Domènec i Montaner, es va construir en 55 dies i un cop acabada l'exposició es va enderrocar. És una història única a l'hostaleria del món.
És a dir, fer un edifici enorme, perquè és que hem vist una fotografia, perquè el teniu fotografiat en el llibre, fer un edifici enorme en 55 dies... Sí. Per després haver-lo de tirar.
Sí.
Això doncs, avui no ens ho plantejaríem,
no,
oi?
No, evidentment. Se suposa que no. I més una obra d'en Domènec i Montaner.
A més.
Sí,
és a dir, si s'hagués continuat, doncs clar, tindríem, en lloc de tenir Passeig de Colom,
sí,
tindríem, doncs això, un enorme edifici davant, exactament, del moll de la fusta.
Ah, exactament. Sí, sí.
Una cosa...
Sí, sí, és insòlita, és a dir, això és no hi ha precedents. Jo he mirat tots els llibres d'història de l'hostaleria i no n'hi ha cap de precedent d'aquest tipus.
L'exposició universal, per tant, del 1888 va representar un abans i després,
sí,
en l'arrencada, diguem, turística de Barcelona.
Sí, i llavors es produeix una cosa paral·lelament molt important, i és de que des de l'any 1717 fins al 1930, és a dir, després de l'exposició del 29, l'hostaleria de Barcelona va ser dominada, protagonitzada per italians que van sortir tots del mateix poble, que es diu Chibiasco, Chibiasco, al Piemont, a dalt de tot d'Itàlia, que té actualment 272 habitants. Van venir a Barcelona, van venir a treballar amb allò que podien treballar, és a dir, i van començar, doncs, ajudants de cuina, van ser estalviadors, van comprar establiments, van cridar gent del poble que vingués a treballar amb ells, i des de 1717 al 1930, tots els establiments hotelers més importants de Barcelona, hotels i restaurants, eren d'italians provenents de la mateixa regió.
Caram!
És una història absolutament subliminal, sí.
Això, bé, això és com els sitgetans que van anar a Guantánamo, doncs els, sí, els italians van anar a Barcelona.
Sí, i una mica doncs, també van fer doncs, com la gent d'aquí que se n'anava doncs, a Cuba o on de fos a treballar i feia dinerets i després tornava aquí, els indianos famosos. Doncs aquests van fer el mateix. Chibiasco avui en dia té una sèrie de cases molt similars, gairebé copiades o calcades a les cases del Tibidabo de Barcelona, que van fer aquests senyors quan es van vendre els hotels de Barcelona als anys 30, van tornar al poble i van fer aquestes cases. Inclús van fer un museu, que es diu el Museu d'Orió, que en diuen també el Museu de Barcelona, perquè tot està dedicat a Barcelona.
Ostres.
I això en un poble de 272 habitants.
Bé, el poble no ha crescut, per
no,
tant.
No, no, és com era, sí.
Els que van tornar, es van tornar, però no van atraure més gent.
Sí, sí, sí.
És curiós, sí, això. I aquestes, clar, entenem que aquests italians que anaven venent anaven cridant...
Exacte, l'efecte crida, això que ara diuen, no, l'efecte crida fa molts anys que existeix, no? I aquest és el clàssic efecte crida, perquè tots van venir de la mateixa regió i, a més, aquí a Barcelona es casaven entre ells. És a dir, només hi ha una família, d'aquestes 22, 23 famílies que van venir, només n'hi ha una que té avui en dia descendents a Barcelona, la família Vincia. I per què va ser això? Doncs perquè un dels 20 ja, als anys 20, es va casar amb una noia de Barcelona i es va quedar a viure aquí.
D'acord. És fins i tot gairebé endogàmic, podem gairebé entendre.
Gairebé endogàmic, sí, sí, sí. Exactament així.
I ells ho explotaven, no ho explotava ningú més, hem d'entendre.
No, els com més importants ho explotaven ells.
Per què?
Doncs per això que dèiem una mica de l'esperit corporatiu. És a dir, ells venien, se refiaven de la gent del seu poble, dels seus amics, i com que eren inversions en aquell moment molt considerables, tenim en compte que Barcelona tenia, doncs, al principi dels anys dels 1900, 1910, 12, 15, 20, uns establiments hostalers comparables amb els de París, per exemple, i eren inversions considerables. I llavors, esclar, aquesta gent, doncs, formulaven un cercle molt reduït, i aquest cercle, doncs, que en deien el cercle dels italians de Barcelona, doncs, insisteixo, tots, no deus que era un no era seu, no, tots eren d'aquests italians, tots els establiments.
I ningú d'aquí es va plantejar posar algun establiment que fes competència amb els dels italians?
Doncs no, això va ser després, quan els italians van decidir, per causa, doncs, dels conflictes socials que hi va haver aquí després de l'exposició del 29, als anys 30, 31, 32, un bon dia es van reunir i van decidir marxar, i es van vendre els establiments, i llavors els van comprar gent d'aquí, doncs, que ha protagonitzat també una part important de la història, per exemple la família Regàs o la família Gaspart. Van comprar els establiments, a l'Hotel Orient, a l'Hotel Quatre Nacions, a l'Hotel Font d'Espanya, etc. Els van comprar els italians.
És a dir, acabem d'aprendre una cosa. Les grans nissagues hoteleres de Barcelona de l'actualitat,
sí,
no van posar els establiments, sinó que els van comprar els italians.
Exactament.
Que els havien posat.
Això és rigorosament exacte. Sí,
ostres.
Sí, sí, sí.
És un, és curiós. Tot això suposo que ja se sabia.
Sí, aviam, s'havia escrit parcialment tot això. Ara, poder, la virtut més important que deu tenir aquest llibre que he fet jo és que tot això ho enllaça a través de la història.
D'acord.
És a dir, i llavors faig una mena, diguem-ne, de paral·lelisme entre l'evolució de l'hostaleria i de la societat de Barcelona. Perquè sempre l'hostaleria ha desenvolupat un paper molt important a la societat de Barcelona.
D'acord. Aquesta hostaleria neix com a tal l'any 1888,
sí,
podríem, per posar una data,
sí,
de naixement.
Sí.
L'any 1929 entenem que
sí,
encara es referma.
És la segona embranzida.
Correcte.
L'any 29, amb l'exposició del 29, doncs es fan els hotels de la plaça Espanya. Quatre hotels amb capacitat per 1.500 persones, que es van construir i finançar per part de l'Ajuntament i van ser explotats per hotelers de Barcelona, un grup d'hotelers de Barcelona. Fins al punt de que, doncs, es van equivocar en les previsions i allò que tenia que ser un bon negoci va ser un fracàs total. I quan va arribar l'hora de fer els números al final i de pagar a l'Ajuntament, doncs, les taxes corresponents, doncs va dir, ara com ens ho fem, això? I algun espavilat va dir, home, podríem fer una cosa, podríem posar en venda, doncs, tot l'equipament dels hotels, a veure què en traiem de tot això. I van fer anuncis als diaris, ho van posar en venda, i alguns estris van tenir tant èxit de que inclús es va fer una fabricació complementària. És a dir, per exemple, les cadires del menjador, que va ser el que va tenir més èxit, van fer una fabricació que multiplicava per 4 els que hi havia realment en els hotels. I amb això van cobrir una mica els costos de l'operació. Sí.
Ostres, és a dir, que sí, sempre s'havien de buscar les maneres de fer els números.
Exactament.
No? Tot també és curiós això, perquè el que ens està explicant el senyor Miguel Sanz lliga amb molts aspectes del desenvolupament de l'economia catalana. És a dir, la construcció del ferrocarril també va néixer.
Sí, sí. Això és...
grans expectatives, negocis fracassats,
sí,
però després una infraestructura bàsica.
Sí, 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 sí. És així.
És la història de l'economia, això.
És la història de l'economia, sí, sí.
Estem en doncs això, a finals dels 20, principis dels 30, és l'època en la qual, i ara li fem la pregunta com a sitgetà, a Sitges es comença també a desenvolupar una, diguem, naixent indústria hotelera,
sí,
l'època del Terramar, l'època de l'inici del Subur també. Aquest desenvolupament és paral·lel?
Sí, és paral·lel i és conseqüència del tren, evidentment. O sigui, el tren va marcar un abans i un després a tot arreu, no solament a Sitges i a Barcelona, sinó a tot arreu. De lo que era la massificació turística. Allò que dèiem dels romans, els romans portats al segle XX. No?
D'acord.
I, evidentment, doncs es comencen a desenvolupar grans nuclis turístics importants a l'entorn de Barcelona i, òbviament, Sitges té un paper preponderant. Jo la primera feina d'anàlisi, d'investigació que vaig fer a la meva vida va ser sobre Sitges. Jo vaig publicar un treball que es deia en castellà llavors Sitges, Turismo, Desarrollo y Planificación, que va obtenir el premi de l'Institut d'Estudis Turístics. I per tant ara recordo perfectament doncs, aquest paral·lelisme que dèiem fa un moment, és a dir, el tren va suposar doncs, també una embranzida per tots els nuclis de l'entorn de Barcelona.
Evidentment el perfil de visitant de Sitges d'aquells anys no era el perfil de visitants de Sitges de Barcelona.
No.
Sitges acollia, entenem, doncs, a l'alta burgesia o a la burgesia barcelonina, i en canvi Barcelona el que acollia qui era el turisme de Barcelona?
De Barcelona en aquelles èpoques era bàsicament doncs, gent que venia a gaudir de la ciutat, però també gent que venia a comerciar a la ciutat. Per tant, les motivacions eren absolutament diferents de la gent que venia a Sitges. De tota manera, després de l'exposició del 29, tal com he explicat abans quan he parlat dels italians, es produeix una fase de pressió important en matèria hotelera a Barcelona, fruit doncs, dels conflictes socials. Per exemple, doncs, l'Hotel Ritz, que va ser doncs, l'hotel més emblemàtic que es va construir als anys 20, va passar per una etapa de dificultats molt serioses fins al punt que va estar a punt de tancar-se. I tots el gran hotel que hi havia a la plaça Catalunya, que avui en dia no ens l'imaginem, però allà on hi ha el Banesto, la plaça Catalunya, allà hi havia un hotel, que era l'Hotel Colom, que era el més gran de Barcelona. I aquest hotel que es va fer en tres fases, primer va ser un restaurant, després va ser un hotel amb dos pisos i després un hotel amb quatre pisos, doncs era, insisteixo, el més, en quant a nombre de places, el més important de Barcelona. Doncs aquests hotels van entrar en crisi en els anys 30 i gairebé ja no es van recuperar fins als anys 50. És a dir, aquí fem un salt en el temps, també, i fins al Congrés Eucarístic de l'any 52, que és un altre gran esdeveniment, doncs l'hostaleria a Barcelona ho passa molt malament, aquesta és la pura veritat. L'hotel aquest Colom es tanca, i es converteix amb la seu del Banesto, l'hotel Majestic, que s'havia inaugurat l'any 19, i l'hotel Ritz subsisteixen com poden, però és pel Congrés Eucarístic del 52, quan hi ha un rellançament hoteler nou. Es construeix, per exemple, l'hotel Avinguda Palas, que és el gran hotel dels anys 50, i juntament amb ell, doncs, un que ja no existeix, que estava doncs, a la Via Laietana, que era l'Ericassa, i una sèrie d'establiments també de nivell, com el de l'hotel Avinguda Palas. És, diguem-ne, els hotels que jo anomeno de segona generació. Hotels de l'embranzida del Congrés Eucarístic. I d'aquí, desgraciadament, ja donem un salt molt gran i passem als Jocs Olímpics. És
correcte,
a dir,
del 50...
Del 52.
Del 52 al 92.
Hi ha pinzellades pel camí a l'hotel President, que s'inaugura, que és el gran hotel dels anys 60, a l'hotel Princesa Sofia, que és el gran hotel dels anys 70, però són establiments únics, no és allò d'una embranzida de sector, és un establiment que es posa en marxa. Llavors saltem als Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics suposen un abans i un després en matèria hotelera, òbviament. És una... La nova frontera dels hotels de Barcelona es construeixen pels Jocs Olímpics.
D'acord, tot i que després se n'han fet de nous, sí. I de bastant nous i de bastant importants, encara n'hi ha en construcció, sí. Diguem que ens podríem aturar en l'any 92, sí. I veure això, aquest abans i sí. Aquest després. De tota manera, ara li volíem preguntar al senyor Miguel Sanz, perquè és interessant el que ens està explicant. Cada època té el seu hotel.
Sí.
I el seu hotel més emblemàtic. Sí. Podríem dir que al principi és el dels Ritz?
Podríem dir que no. Jo aniria molt abans. Tenim un que ara és un hotelet d'una o dues estrelles, però que a la seva època és molt important, que és el Quatre Nacions, que està al final de la Rambla.
A la Rambla, sí.
Aquest, en el seu moment, va ser un dels hotels més importants, no solament de Barcelona i de Catalunya, sinó jo diria que gairebé d'Europa, no? I... però sí, poder el gran hotel, que encara existeix i que ara l'estan transformant, de Barcelona va ser el Ritz.
De fet, heu fet un estudi sobre el Ritz, també.
Un llibre. Sí, el llibre del Ritz, he fet, sí.
És a dir, és un hotel suficientment important com per tenir una història al darrere.
Sí, és important per el que és l'hotel en si i és important per lo que ha passat dins de l'hotel. I ha passat moltes coses.
Doncs, com és el tema de l'altre llibre, ho deixem aquí amb la història del Ritz. Per tant, ens situem a l'any entre el pla d'estabilització, podríem dir, sí, i els Jocs Olímpics, es va poca desenvolupar cosa en Barcelona, sí, però poca cosa. Poca cosa. Barcelona torna a situar-se en el mapa del món, sí, a partir del 92, sí, i això li obliga a tenir un boom hoteler, un, sí, boom hoteler que encara continua avui en dia.
Sí, però jo en el llibre ho diferencio molt. És a veure. Dir, hi ha el boom hoteler dels Jocs Olímpics, que és la construcció de 10.000 places hoteleres noves. I allò que dèiem abans, quins són els grans hotels dels Jocs Olímpics? Per mi són tres, és a dir, el Rei Joan Carles, per un costat, l'Arts, que obre una nova zona de la ciutat, i després el Claris. Són els tres grans hotels dels Jocs Olímpics. N'hi ha més, perquè són 10.000 places noves, i òbviament n'hi ha més. Però fins als Jocs Olímpics hi havia un model hoteler. A partir dels Jocs Olímpics va passar una cosa, i és que a l'any 93, 94 i 95, que no ens en recordem, hi va haver una crisi econòmica, també. I els hotels de Barcelona van tenir una davallada en l'ocupació molt gran. Van arribar fins a nivells del 40, 42, 45% d'ocupació només. Ara que parlem de la crisi actual, és a dir, ens hem de recordar de que doncs, no fa tant, també n'hi va haver una, i es va superar. I llavors es van començar a construir uns hotels amb un model que era una mica un model arriscat, que era el model. El constructor era una empresa immobiliària i el gestor una empresa hotelera. I així es construeixen una bona part dels hotels del 22 Arroba, del districte 22 Arroba, i això funciona doncs, fins que esclata la bombolla immobiliària.
D'acord. Serien els hotels del Fòrum, perquè ens entenguem, no?
No encara tots, però uns quants.
El, sí, Fòrum no ha estat un esdeveniment, diguem, tan determinant com els que hem comentat abans, les exposicions universals, ni el Congrés Eucarístic, ni els Jocs Olímpics, però sí que va motivar.
Sí, sobretot va habilitar uns espais que no existien a Barcelona.
Correcte.
Per poder construir hotels i hotels de gran capacitat
al sud de la Diagonal
i de categoria superior, que majoritàriament es fan amb el model que hem explicat abans. Però després ve una segona embranzida que comença el 2008 i que acabarà el 2011, que és tant o més important que la dels Jocs Olímpics, perquè es construiran 6.000 habitacions, que són gairebé 11.500 places noves, dels quals 4.000 habitacions seran amb hotels de 4 i 5 estrelles. Això suposa dues coses importants. Una, ja no es construeixen hotels perquè hi ha un esdeveniment que els empeny, sinó perquè la inversió privada confia en Barcelona. I el model que dèiem abans d'empresa constructora, doncs empresa explotadora hotelera, ha donat pas a un model que és inversor, empresa de capital risc, o bé, empresa fonamentada en fons d'inversió, i explotador, gran cadena hotelera. Això és un model nou a Barcelona. I per mi és un model més, diguem-ne, no tan arriscat com era l'anterior. És un model més solidificat i que ens portarà a Barcelona dos cadenes hoteleres de primer nivell internacional que no les teníem. La cadena Starwood, que es portarà a l'hotel Vela, i la cadena Mandarin Oriental, que es portarà un hotel al Passeig de Gràcia, que serà un dels millors d'Europa.
Barcelona pot assumir 6.000 places noves?
Sí, jo crec que sí. Barcelona té, jo diria que els recursos turístics suficients com per absorbir doncs, aquesta quantitat de turisme.
Però a costa d'algú?
No. Aviam, s'han de fer coses. És a dir, Barcelona ha de... L'administració pública a tots els nivells ha de creure també com la iniciativa privada que això és possible. I per fer-ho possible, doncs s'han d'acabar de polir una sèrie de detalls importants de la ciutat. És a dir, s'ha de, d'una vegada i per totes, posar ordre i s'ha de tornar a recuperar doncs, les Rambles i la plaça Real. S'ha d'obrir nous espais doncs, perquè el turisme de la ciutat hi pugui transitar. S'han d'habilitar zones perquè els autocars no facin nosa. És a dir, hi ha una sèrie de temes que s'han de resoldre. Però a la pregunta, Barcelona serà capaç d'omplir aquestes places? Jo contesto que sí. Segurament sí. Tinguem en compte una cosa molt important. Per primera vegada, al llarg de tota la història, Barcelona igualarà a París amb nombre de places d'hotels de 4 i 5 estrelles. Això és una cosa impensable fa 10-15 anys. Ens ho preguntàvem i això no passarà mai a la vida. Doncs ara està passant. I la gent també em pregunta de vegades, diuen, aquests hotels s'acabaran? Sí, aquests hotels s'acabaran, diguéssim, doncs.
Sí, sí.
Entre altres coses, perquè estan molt avançats. L'Hotel Vela està a punt d'obrir-se. El Mandarín Oriental s'obrirà abans de final d'any. Vull dir que són coses consolidades. I el que és més important, i ho repeteixo, és que es consolida el model. A mi em faria por, doncs, si ara tot això depengués d'una empresa immobiliària que està en crisi. Llavors sí que em faria por. Però, com que no és així, doncs, i Barcelona, insisteixo, per la iniciativa privada, doncs, és un punt atractiu, jo crec que això funcionarà.
Anava a dir, és millor un fons de capital risc, encara que soni una miqueta així, sí, que no pas un grup immobiliari.
Avui en dia, sí. Sí, perquè els grups immobiliaris, la majoria han entrat en crisi, i òbviament el que estan fent és intentar despendre's d'actius que tenen que no són immobiliaris. En aquest cas, el primer és l'actiu hoteler. Llavors, un grup de capital risc no actua amb els mateixos paràmetres i, per tant, és molt més sòlid des d'aquest punt de vista.
Estem entenent una cosa que va més enllà, i ara hi tornarem, a la situació actual de Barcelona, però al llarg de la història ha canviat moltíssim el model d'explotació, de construcció i d'explotació de la indústria hotelera. I ara li preguntem més que a l'historiador, l'economista, per què, des de que ens ha explicat, bé, deixant de banda els romans, però des de que ens ha explicat aquestes famílies italianes que venien, que muntaven l'hotel, que el gestionaven, que se n'anaven, fins al model actual amb grups de capital risc, clar, és... I entremig han nascut les cadenes.
Sí, òbviament, les cadenes és fruit de l'economia moderna, vull dir. Uh-huh. Avui en dia això que se'n diu economies d'escala és molt important, és a dir, una empresa gran i una empresa mitjana sempre doncs funciona teòricament millor que una empresa única i petita. I per tant tothom tendeix d'alguna manera o altra a ocupar-se. A Barcelona hi ha 60 grups hotelers.
Ostres.
60, que és molt, I per què la gent s'agrupa? Encara que la propietat continuï individualitzada, per què s'agrupen? Pues s'agrupen perquè comercialitzar-se no és fàcil, perquè s'arriba a més llocs, perquè comprar productes conjuntament surt millor de preu que comprar-los individualment. És a dir, tot això ajuda a conformar aquests grups.
Uh-huh.
I és bo que això sigui així. És bo perquè amb els mitjans que tenim avui en dia, doncs, per fer reserves hoteleres, per exemple, seria impensable que un hotel sol vulgués fer la guerra. Això és impossible. O sigui, aquest hotel doncs està dintre d'una agrupació hotelera o dintre d'una associació que comercialitza molts hotels, té moltes més possibilitats d'arribar amb un client que no pas individualment.
D'acord. Hem d'entendre, per tant, que posar un hotel surt a compte.
Depèn d'on.
Evidentment.
Depèn d'on, no? Jo diria que, aviam, un hotel surt a compte sempre i quan tinguem garantida doncs, un mínim d'ocupació i, òbviament, un mínim de clientela. Barcelona té un aspecte molt positiu, que ho ha pogut treballar molt bé al llarg dels últims anys, i és que té la clientela molt diversificada. És a dir, no té totes les figues en el mateix panell.
Mm.
I llavors ens resulta que no hi ha cap nacionalitat que ens aporti turisme a Barcelona que tingui una quota més enllà del 8%. I llavors està molt distribuït. Si fallen uns, venen uns altres. Lo fumut és tenir-les totes en el mateix paner, que si falla allò, doncs llavors sí, ha esclat de tot.
Seria el model Lloret, podríem dir, no?
Poder sí.
Un model...
Tipus, que... Sí, sí, estaríem més amb aquesta línia que no pas amb una altra. No? I aquest és un actiu important de Barcelona. I el segon actiu important de Barcelona és que a l'entorn hi té una sèrie de recursos turístics que l'ajuden i que la complementen. És a dir, des de Port Aventura al sud fins a les estacions d'esquí al nord, és a dir, una persona pot venir a Barcelona i pot fer de tot, cosa que no succeeix en moltes grans ciutats. Tu vas a París, tens París al seu entorn, però no pots anar a esquiar.
No, és cert. Tens Versalles, però...
Sí,
Versalles, punyera, ja.
Exacte. En canvi, des de Barcelona en pots fer moltes coses, i això Barcelona ho està capitalitzant molt bé.
Per tant, aquesta oferta complementària també se'n pot aprofitar,
sí,
de l'efecte crida que fa la ciutat.
Evident, són coses complementàries, d'anar i tornar. I crec que se n'hauria d'aprofitar més. Barcelona té un potencial amb creuers, per exemple. És el primer port de la Mediterrània, avui en dia. Jo crec que arribarà a ser el primer port del món. I per tant, dius, oh, el creuer, la gent va creuer, sí, però la gent s'està una nit a Barcelona, com a mínim, quan arriba, sobretot si venen de fora, d'Amèrica, per exemple, i normalment una nit quan marxa. Només són dos nits, sí, però com que són molta gent, doncs són moltes estades, eh?
I
una mica d'aquí i una mica d'allà conformen doncs, aquesta demanda múltiple i diversa que té Barcelona.
El fet que Barcelona doncs, estigui a punt de convertir-se en gairebé primer pol d'atracció de creuers del món, el fet que Barcelona sigui una de les ciutats europees, potser després de París, no sé si estem situats en el segon lloc, en poder d'atracció de visitants.
Sí, aviam, és la primera, que no és capital d'estat, és la primera. I comptant en capital d'estat serà la segona o la tercera. Sí.
D'acord, és a dir que estem en una posició extraordinària. Per sí. Què? Com és que... És a dir, què crida l'atenció perquè la gent vingui a Barcelona?
Bé, jo torno als Jocs Olímpics. És a dir, per mi els Jocs Olímpics van ser determinants, van ser un aparador extraordinari per la ciutat.
I la millor inversió que hem fet.
Sí, sens dubte, sens dubte. I es va saber capitalitzar. És a dir, un pot fer una inversió, tenir un moment daurat, i després d'anar-se tot a fer punyetes. Doncs no. Vam lograr, vam aconseguir, que malgrat que els anys que vam seguir els Jocs Olímpics van ser anys molt difícils, doncs la gent va continuar doncs, com la formigueta, dia a dia, es va recuperar, doncs i Barcelona està projectada al món, això és obvi, i això és gràcies als Jocs Olímpics. Si no hi hagués hagut Jocs Olímpics, òbviament aquesta promoció... no s'hagués pogut fer i si s'hagués intentat fer hagués costat molts milions.
És a dir, que encara visquem del Covid.
Pues en part sí del Covid del que ha vingut després, perquè lògicament, doncs, abans ho dèiem, poder el tema del districte 22 arroba, doncs, alguns critiquen doncs, que és un barri nou, una mica desangelat, que costa molt arribar a la ciutat. Això és veritat. Però va tenir la gran virtut doncs, de posar en valor una zona que ha creat 10-12 establiments hotelers de categoria superior i de gran dimensió doncs, que han fet una mica aquest pes, han donat aquest pes a Barcelona per apropar-se més a París i ara doncs, per arribar inclús a superar-la amb els nous projectes que hi ha en marxa.
Quantes places hoteleres hi ha ara a Barcelona?
Doncs en aquest moment, comptant totes les que hi hauran d'aquí al 2011, amb hotels de categoria superior 4 i 5 estrelles, que per mi és la franja important, estarem a l'entorn de 22.000 habitacions.
22.000 habitacions.
Sí, París en té en aquest moment 21.500, però París porta 2 anys que no obre cap hotel. I l'avantatge que tenim nosaltres, a més, és que igualant o superant una mica París, serà amb establiments més nous.
La infraestructura més moderna.
Exacte, infraestructura més moderna i, per tant, més competitiva.
D'acord. I això, aquestes 22.000 habitacions, faran, entre cometes, la competència a la indústria turística dels voltants de Barcelona i penso en Sitges.
Són productes diferents. És a dir, per mi... Barcelona té uns atractius i Sitges en té uns altres.
És a dir, la gent no deixarà de venir a pernoctar Sitges perquè a Barcelona hi hagi hotel.
No, jo més aviat diria que és a l'inrevés. És a dir, la gent pot venir a Sitges i un o dos dies anar a Barcelona a veure Barcelona. Gaudir doncs, del mar, de la platja, etc. i del bonic que Sitges i anar a Barcelona perquè és una ciutat enganxo que té atractiu. A l'inrevés ja és més difícil perquè la gent que està focalitzada a la ciutat, tinguem en compte que una part que la gent que va a Barcelona hi va també per motiu de negocis. I per tant doncs, està molt agafada a la ciutat. No? I malgrat que també amb això ha lograt Barcelona una cosa important, que és l'equilibri. Abans, el pes del turisme de negocis i el turisme, diguem-ne, la massa turística tradicional o convencional estava molt desequilibrada. Avui en dia està molt equilibrada, gairebé el 50%. El 50% és de negocis i el 50% és turístic. I això és molt important. Per què? Doncs perquè contribueix a desestacionalitzar, també.
Que és una de les grans... La gran paraula, potser, dels 90, i amb els Jocs Olímpics, va ser la desestacionalització.
Exactament. I Barcelona ho ha aconseguit. És a dir, els mesos que no té congressos té turisme convencional i els mesos que té turisme convencional no té congressos. I això ho equilibra al llarg de l'any d'una manera, diria jo, que gairebé paradigmàtica.
Sí, que l'hotel no ha de tancar mai.
No. No.
Puja i baixa,
malgrat
però...
que ara amb la crisi doncs, trobarem situacions, òbviament, que les trobarem de dificultats. Els hotels passaran per dificultats, aquest any l'ocupació doncs, baixarà, evidentment, entre un 6 i un 10%, possiblement a Barcelona, però això recuperarà. Per què? Perquè tan punt es recuperin els mercats d'origen, i aquesta és la gran virtut que té Barcelona, com dèiem abans, aquesta distribució de la demanda molt heterogènia, doncs fa que quan es recuperi un dels mercats doncs, que aporta turisme a Barcelona, doncs l'índex d'ocupació ens anirà creixent. No tindrem que esperar que el mercat interior es recuperi, sinó que, insisteixo, quan els mercats exteriors es vagin recuperant, el turisme de Barcelona també es anirà recuperant.
D'acord. Una de les claus, per tant, de la indústria turística és que no està subjecta tant a, a les evolucions de l'economia interior, sinó a la de les evolucions potents de l'economia global.
Sí.
Aleshores, per tant, tenim una, bé, tenim una idea optimista aquí, aquí al davant, que és que el 2011 hi haurà noves places i probablement haurem sortit de sí. d'aquest sí, petit pou on estem ara.
Jo crec que sí, aviam. La previsió que jo faria en aquest moment és difícil fer previsions perquè ningú sap més com funcionarà tot això, ni quan s'acabarà la crisi, ni el que durarà, ni com en sortirem de la crisi. De la crisi en sortirem, possiblement, com deia abans, amb models diferents. És a dir, el model aquest de tradicional de fa uns anys d'empresa constructora i empresa explotadora cadena hotelera, això difícilment es tornarà a repetir. Això és bo o és dolent? Home, jo crec que, aviam, cada cosa és bona en el moment que succeeix.
D'acord, en funció de l'època.
En funció de l'entorn, no? L'important és que es superi. És a dir, jo crec que la crisi, doncs, el sector hoteler a Barcelona en concret, si en podem de crisi, diguem-ne, de ballada, no? Doncs es superarà més ràpidament que altres sectors per una qüestió evident. És a dir, aquest és un sector que no depèn, el que deia abans de les figues, totes en un paner. No, no estan totes en un paner, estan molt diversificades. Anirem sortint del pou mica en mica, però en sortirem. És a dir, pot ser que arribem als nivells d'ocupació de l'any 93, 94, 95, del 43, 44, 45%. Jo crec que no hi baixarem fins a aquests nivells, perquè ara estem molt alts, per sobre del 70%. Ajustarem aquest any amb un 10, un 8% de descens? Sí. Quan trigarem a recuperar? El que triguin els mercats que ens aporten turistes a nosaltres. Això pot passar d'aquí 2 anys? No, és possible, però ho remuntarem.
D'acord. Abans ens hem deixat una qüestió. Quan parlem dels models de negoci turístic a Barcelona, comentàvem les grans cadenes, però Barcelona és una ciutat també de grans petits hotels.
Sí, sí, sí. Però grans petits hotels que al final també s'han unit amb agrupacions o associacions,
d'acord,
sobretot per comercialitzar. Abans parlava d'aquests 50 o 60 grups, doncs aquests hi ha molts d'aquests petits, d'aquests hotels d'una o dues estrelles amb doncs 30 o 40 habitacions o 50 habitacions. D'aquests n'hi ha molts que també han sentit la necessitat de fer la guerra junts, no? I com tenen un perfil molt similar, doncs s'han unit per comercialitzar doncs, la seva oferta. Això les noves tecnologies ho afavoreixen molt. Avui en dia, des de casa, doncs pots comprar el que vulgui, no? I des del punt de vista hoteler també. Però normalment la gent se'n refia més de comprar amb una associació constituïda com a tal o amb una cadena que no pas fer-ho directament. Per què? Doncs perquè té més garantia i més seguretat. És a dir, comprar un hotel directament, sí, val, o a través d'un qualsevol doncs, web d'aquestes que venen places hoteleres. Però si jo tinc el segell d'una empresa doncs, que a mi em garanteix el producte, és molt millor.
D'acord, és a dir, que ens en refiem més quan hi ha un grup,
sí,
que no pas quan hi ha doncs, un empresari individual.
Possiblement, sí.
I a més, heu comentat una altra cosa que suposo que també és un fet fonamental i que també ha canviat la manera de veure el negoci turístic, que és internet.
Sí, això ho ha canviat del tot. Ja hem dit que hi havia un abans i un després als Jocs Olímpics, als hotels, ja no, un abans i un després amb internet. Jo encara me'n recordo quan hi havia les primeres centrals de reserves que eren doncs unes maquinetes molt antiquades i una oficina doncs que allà centralitzaven tots els bookings dels hotels. Això ha donat un salt imparable, vull dir, i encara el que ho donarà, perquè doncs un, si s'espera a darrera hora, doncs ja se sap que pot trobar ofertes molt bones. Per què? Doncs perquè tothom, com que aquesta és una indústria que el que no vens avui ja no ho vendràs mai més,
clar,
doncs per internet va molt bé això. Per què? Doncs perquè si t'esperes a darrera hora a l'hotel que no ha venut les habitacions per l'endemà, doncs comença a fer ofertes.
Correcte.
I això sense internet seria pràcticament impossible. Mm-hmm.
A més, l'usuari té l'avantatge de poder veure fotografies de l'hotel, poder llegir comentaris, alguns doncs que són perjudicials pel negoci, moltes vegades. Però clar, aquí hi ha com una mena de democràcia absoluta.
Sí, no, té un nivell d'informació de tal magnitud, que després de llegir-ho tot, doncs pot decidir, i doncs ara vaig per aquí o vaig per allà.
Mm-hmm. Entenem que la planta hotelera de Barcelona s'ha adaptat perfectament doncs, en aquesta nova tecnologia.
Sí, 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 òbviament. Són hotels de la darrera generació tots. Insisteixo, tindrem... Així abans he assenyalat els tres grans hotels dels Jocs Olímpics. Jo crec que els dos grans hotels que venen ara a Barcelona és l'Hotel Vela, no solament perquè és un edifici doncs, emblemàtic en si, amb la seva estructura i amb la seva arquitectura.
Ha generat controvèrsia.
Ha generat molta controvèrsia.
El perfil que dona.
I el mandarín oriental del Passeig de Gràcia, que seran, a part de dos hotels de cadenes, de les primeres cadenes hoteleres internacionals, seran dos hotels del màxim nivell.
Tornem al llibre per acabar. Us ha costat molt cercar tanta informació, tantes fotografies, perquè el llibre és de format gran.
El llibre és de format gran, però el que deia l'altre dia amb un company teu a Barcelona, jo tinc material per fer 10 llibres següents. Aquí el problema ha estat seleccionar.
D'acord.
Seleccionar. I amb això m'ha ajudat molt una sitgetana, perquè jo aquest llibre l'he volgut fer una mica, diguem-ne, artesanalment. És a dir, i me l'ha fet una empresa de Sant Pere de Ribes, ADN Studio, Creatius Publicitaris, on hi treballa una noia d'aquí Sitges, la Vinyet Paredes, que és la que ha fet la maquetació del llibre i el seu disseny, i que ho ha fet magníficament, tothom me'n parla molt bé. I això doncs, a mi encara m'agrada més doncs, perquè ha estat un llibre doncs, que s'ha produït, s'ha fabricat, s'ha fet a casa, des de Sitges.
Doncs, a més que de la lectura, evidentment, del llibre, doncs, com té moltes fotografies, és un llibre que entra també molt pels ulls.
Sí. Jo he intentat, i la Vinyeta meu ho he intentat, doncs, que sigui un llibre molt descriptiu. Gairebé mirant fotografies un se n'entera de lo que és el llibre, no? I per això doncs, hem tingut molta cura amb quines fotografies hi posàvem.
I entre elles una de l'exalcalde Cots.
Sí, doncs l'he publicat per dues raons. És a dir, perquè, primera, perquè ja en aquella època, doncs, quan es va casar l'alcalde Cots i la seva esposa, la Feliciana, doncs ja es feia els càterings a les cases, vull dir, això no és invenció d'ara, i l'avi dels meus cosins, el Miquel Matas i Jorba, que era el propietari del restaurant suís, va servir aquest banquet a casa del matrimoni Cots el dia del seu casament, doncs, i volgut publicar-ho per això, perquè la gent vegi que ja hi havia càtering de qualitat en aquella època i perquè a més surten persones molt vinculades a Sitges.
Doncs ja ho saben, és un llibre que ha publicat una editorial de nova creació, una editorial que es diu Label, un llibre de gran format, un llibre bonic, un llibre per ensenyar, ple de fotografies. Ens acabem d'assabentar que, a més, m'ha catat per una sitgetana, és a dir que comença i acaba Sitges aquest llibre encara que parla de Barcelona.
Exacte. Literalment és així.
És aquest llibre Barcelona Parada i Fonda, que doncs, ens explica aquesta història que comença a l'època dels romans, que continua amb uns italians, perquè és allò, aquella part que anem descobrint, sí. I que, pel que hem entès, ve motivat sempre els grans canvis pels grans esdeveniments, per les exposicions universals, pel Congrés Eucarístic, pels Jocs Olímpics, i ara bé, doncs perquè tocava, encara estem allò...
No, una cosa molt gran, perquè tocava i perquè les grans empreses inversores s'han interessat per Barcelona.
Doncs Àngel Miguel Sanz, felicitats pel llibre.
Gràcies.
I moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí, Notícies amb Conradio, i després més coses. Fins ara.